els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Marta Hart, que ens agrada dedicar doncs, una estoneta a parlar d'aquells temes que tenen a veure amb la nostra psicologia, no? L'espai teràpia de grup. I avui, Marta, justament doncs, volem posar el focus en les falses teràpies psicològiques.
Sí, cada vegada són més freqüents els gurús que prometen solucions ràpides a problemes psicològics complexos sense cap tipus de formació professional. A més, les xarxes socials són un aparador per a aquests falsos terapeutes que s'aprofiten de la incertesa i la vulnerabilitat de les persones perquè comprin precisament els seus miraculosos programes.
Doncs justament per parlar d'aquestes pseudoteràpies i aquestes pseudociències, ja ens acompanya Luis Botella, psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona. Què tal? Com estem, Luis?
Molt bon dia. Sempre encantat d'estar amb vosaltres.
Doctor Botella, bon dia i gràcies també doncs, per acompanyar-nos un dilluns més. Expliqui'ns què són les pseudoteràpies i qui són aquests falsos gurus.
Doncs mira, en principi les pseudoteràpies són teràpies basades en pseudociència, literalment, és a dir, amb creences i principis que mai han estat demostrats i especialment que tenen, jo crec que qualsevol persona amb una certa formació simplement generalista, detectaria com que tenen una flaire estranya, no?, de creences basades en energies, en vides passades, en coses així, com bastant alienes a un raonament simplement racional, ja no necessàriament científic. I en general, aquells terapeutes, entre cometes, que les practiquen, acostumen a ser gent que ha vist una forma, si m'ho permeteu, de lucrar-se de la ingenuïtat, no?, de la gent que està disposada a buscar solucions en qualsevol lloc, i són molt hàbils en prometre el que dèieu abans, no? Solucions ràpides a problemes molt complexos i, malauradament, doncs, hi ha gent que cau en la trampa d'això i es pot fer molt mal.
Quan se'ns hauria d'encendre aquesta alarma, no? Per poder distingir una mica aquests falsos gurus de professionals, diguéssim, reconeguts?
Doncs mira, hi ha diferents criteris. Jo recentment repassava alguns per una ponència que tenia aquests dies a Madrid. En general, fixa't, si trobes alguna... En general, acostuma a ser a través de xarxes socials. I fixeu-vos que hi ha una mena d'estructura narrativa molt comuna, i suposo que similar a fake news. No? Uh-huh. Per exemple, advertireu que són gent que promet solucions sense cap esforç. Uh-huh. Acostuma a ser, tens tal cosa, doncs jo tinc la solució a això. Si mires una mica més, trobaràs també en general que són gent que no posa la seva titulació, o reconeix explícitament que no té titulació ni de psicòleg ni de metge, sinó que jo ara fa poc veia una web molt espectacular, a més molt ben dissenyada, amb una aparença espectacular d'una noia que reconeixia que ella era, em sembla que farmacèutica, o algo així, i reconeixia que no en tenia massa idea de psicologia, però que tothom l'havia reconegut sempre com una gran psicòloga. No? Jo no sé si algú es fiaria que jo digués que sóc un gran farmacèutic, no? sense tenir la llicenciatura en farmàcia i prendria algun medicament dissenyat per mi. Vull dir que no posen titulacions. És de vegades gent també que no té experiència en tractar el que diu, tot i que de vegades sí, justament perquè hi ha gent que ha picat amb això. I després, clar, jo faria una crida potser a una certa mentalitat crítica racional. No? Veureu que si trobeu webs d'aquestes i tal, els principis pels que diuen que funcionen, el que prometen, són inconcebibles. O sigui, són coses això que tenen a veure amb això, amb vides anteriors, amb el que deia abans, no? Amb energies còsmiques, amb no sé, coses pràcticament transcendents en un sentit ni tan sols clàssic, no? Sinó que sona molt a presa de pèl de tota la vida, no? De la gent que anava pels pobles prometent doncs això, no? Curacions màgiques a través pràcticament de l'exercici de miracles.
El que sí que és cert és que preparant bé aquesta secció, no? Ens hem trobat doncs, amb aquestes mateixes webs de les que parla, amb cursos, per exemple, per superar una separació, cursos per millorar l'autoestima, tot un univers, a més, no? Que està vestit amb un llenguatge clarament marketingià, no? Perquè precisament hi caiguem en el parany.
Totalment. Fixa't que t'atrapen amb l'esquer de problemes que en algun moment segur que hem tingut tots. Doncs ara probablement estan molt... Bueno, és evident, no?, que està molt marcat del tema de Covid, d'inseguretat econòmica, de desavinences familiars, perquè saben que això és el que està ara en boga. I aleshores immediatament et prometen una solució que no t'acaben de dir. Amb això sembla molt tota aquesta aquestes històries que hi havia abans de com triomfar en l'empresa, això, no? I semblava que quedava per les últimes planes d'un llibre que mai veies.
Sí.
I mentrestant, mentre intentes, no? Mentre vas fent clic per esbrinar, doncs, si et descuides et van carregant la targeta de crèdit. No? Aleshores, si arribes al final, per lo que sigui, veuràs que la solució és gairebé de sentit comú, però basada en creences incomprensibles. No? Igual el que t'acaben dient és això, que si no tens autoestima, doncs que confiïs en tu mateix.
Clar,
és que això t'ho pot dir qualsevol. No? I de vegades la forma de confiar en tu mateix aleshores ja és cremar unes herbes a dintre de la dutxa i tal, que dius, però això què té a veure amb la confiança? I em temo que s'aprofiten molt de molta ingenuïtat.
I aquesta ingenuïtat, Lluís, que moltes vegades, sí. Avui estem parlant amb Lluís Botella, psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia de Blanquerna, clar, avui dia amb les xarxes socials arriba moltíssima més gent, no? Aquests tentacles que moltes vegades, sí. Jo no sé, a Instagram mateix, no? Hi ha hagut un increment massiu, no sé com ho valores tu també, no? D'aquests coach, no? Que reclamen una mica, no?, amb aquestes frases, clar, no sé dir-te per any o no, com ho podem desxifrar?
Sí, jo, al voltant d'això que deies, l'altre dia comentava que veia un, sembla que va ser Twitter, o un comentari sobre LinkedIn, d'algú que deia, escolta, quantes titulacions teniu tots a LinkedIn? I és que és veritat que si t'hi fixes hi ha gent que té 10 o 12 títols.
Totalment.
I si esbrines una mica, hi ha alguns que simplement no existeixen. O sigui, són títols que són fingits, absolutament. No, perquè tothom es presenta en el nostre àmbit, si més no, i suposo que en cada un passarà igual, eh? Però a la psicologia tothom es presenta ara com a expert en mindfulness, expert en coaching, expert en no sé què, però d'on has tret tant títol?
Clar, això,
De vegades són cursets de 3 hores, eh? I la gent es qualifica com a experto mundial en no sé què.
Un altre hit, no?, d'aquest món de les pseudociències és el que es coneix com el creixement personal. Quina és la teva opinió sobre aquesta tendència o aquesta moda, que també ara, no?, sobretot en temps de pandèmia, també sembla que s'hagi fet més popular?
Sí, mira, sí que és cert que en psicologia, jo no sé si serà el mateix, però això, no?, en neurocirurgia, però en psicologia hi ha moltes intervencions diferents que potser el control social del punt on comencen a ser serioses és que les practiqui un professional amb les qualificacions adequades, que de moment en el nostre país és una titulació en psicologia o en medicina, no?, especialitat en psiquiatria, i una formació de postgrau després. El creixement personal com a tal, si ho practica una persona amb aquestes qualificacions, tinc totes les garanties de que pot ser molt útil i que pot ser molt adient, justament perquè aquesta persona està sotmesa a un control social, no?, a una supervisió, a una acreditació, si a tu et fa mal en algun sentit i tal, la pots anunciar al col·legi. Hi ha tota una sèrie de garanties de mala pràctica, per exemple, que no té, i aquí seria important que el públic s'informés, eh? Perquè clar, si tu reps algun tipus d'abús econòmic, que sigui sexual i tal, d'una persona que no té una garantia social de col·legiació, etc., estàs indefensa completament. Suposo que el que et queda més és denunciar-ho com a delicte penal. Però segons el que sigui, m'imagino que et costarà demostrar-ho, eh? Perquè, clar, et poden dir que tu anaves voluntàriament, que pagaves per rebre aquell suposat tractament, que aquella persona no es presentava com a psicòleg, sinó com a orientador personal, etc.
Clar,
el públic hauria de saber a quin risc es posa.
Clar, el que passa és que no passa, vull dir, no, a nivell legal no passa res, no?, si et fas dir terapeuta. Penso que és important també parlar de regulació, perquè, de fet, el 2019 el govern espanyol ja va impulsar una campanya de conscienciació sobre falses teràpies, però sembla que no n'hi ha prou. No? A l'anunci, una noia entrava a una botiga perquè li reparessin el mòbil i passava això.
Hola, buenas tardes. A ver si podrías arreglármelo.
No te preocupes, esto en 5 minutos lo tengo, ¿eh?
Oh, ganganaha, sharaganganesha!
Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, comprueba.
¡Que esto funciona! ¡Son 100 euros!
Clar, se segueixen fent esforços. Sentíem aquesta campanya que és del 2019, no? Se segueixen fent esforços per regular el camp de la psicologia, perquè, com dèiem, no?, sembla que qualsevol guru es pot autoanomenar terapeuta o coach, i això és molt greu.
Efectivament, sí, se segueixen quotidianament, o sigui, enmig de confinament i pandèmia i tal, hem seguit treballant amb això, tant des de col·legi com des d'associacions, com des de... O sigui, propugnant el fet que hi hagi una regulació que vagi més enllà del dret privat, diguéssim, que sigui més, doncs, això, no?, butlletí oficial de l'Estat, DOC, etc. No és fàcil perquè toques molts interessos, de vegades, doncs, bueno, corporatius, etc., però el criteri em sembla que està ben clar, que hauria de passar per un grau universitari i acreditar el que és, no hi ha un psicòleg, sinó directament un psicoterapeuta com a tal, i que aleshores qualsevol denominació paral·lela que soni, o sigui, que envaeixi les les competències d'un psicoterapeuta fos denunciable, igual que ho seria si jo no em dic cirurgià, però em dic sanador psíquic, no? I resulta que et vull obrir amb un ganivet. Dic, escolta, això no pots fer-ho, no? Mira com està protegida la medicina, per exemple, o el dret, també, no? Els col·legis aquí tenen un poder que de vegades nosaltres ens veiem lligats per aquesta cosa de que jo no dic que sigui psicòleg, jo dic que soc terapeuta espiritual, ja, però el que fas envaeix les competències d'un psicòleg.
La ciutadania què hauria de fer en el moment que, per exemple, ara, no? Doncs escoltant aquesta secció, dic, ostres, doncs he caigut al parany i estic, no? He perdut milers d'euros en aquest tipus de teràpies i sembla que és un frau. Què li recomanaries de fer?
Jo, en el cas que se senti defraudada literalment, en un sentit econòmic, o ja dic, de vegades, pues això, abusos d'altre tipus, jo recomanaria que denunciïn, que s'informin primer al col·legi, el més probable és que no sigui un psicòleg, amb la qual cosa m'imagino que aleshores el que cursa és la denúncia directament policial. I potser lo interessant seria que no arribés a aquest punt, amb la qual cosa seria aconsellable esbrinar abans si la persona a la que vas a consultar, per exemple, està col·legiada, que ja seria un criteri. El col·legi té una llista de col·legiats i si no es pot trucar i preguntar obertament. Hi ha una federació espanyola d'associacions de psicoterapeutes que té una web que és oberta i allà pots comprovar si el teu terapeuta pertany o no pertany. I el criteri que tenen és que sigui gent amb el grau o la llicenciatura en psicologia o en medicina. Uh-huh. Està una mica precavut abans, perquè no, com diuen en castellà, no és oro todo lo que reluce. I malauradament, en aquest sector, com suposo que en molts altres, hi ha mucho vivales, no?, que dirien en castellà.
Clar, ho entenem. De tota manera, si ens centrem en el perfil de les víctimes, si ens permets dir-ho així, Lluís, no? Hi ha un perfil de persona més sensible a caure en aquest parany de les falses teràpies?
Jo crec que no és molt diferent del que abans que hi ha en les sectes, no? O sigui, gent que està absolutament desconcertada, sí, davant del que li està passant i que és capaç de creure qualsevol bajanada, amb perdó, però qualsevol cosa que li diguin com a solució. M'imagino que gent es combina aquest punt de desesperació pel que sigui, perquè estàs deprimit o perquè estàs confós o perquè estàs desorientat a la vida, i a més la promesa d'una solució fàcil, ràpida, que fixa't que molts casos també fan servir el parany aquest de allò que la psicologia no vol que sàpigues, no? Que de fet s'està fent servir en molts sectors diferents, també com jo t'ensenyaré tot allò que t'amaguen, que té molt com de fake news, no? De aquest punt de jo t'explicaré el que t'estan amagant. Fixa't que sembla conspiranoico, directament. Clar. I m'imagino que això ha calat com a forma de això deu ser seriós, no? Perquè em diuen que em diran el que no m'han dit els altres. Dius, però quina garantia tens d'això? O sigui, com a molt l'aparença del que dèieu vosaltres, no? De l'anunci a Instagram, de tal, que és molt maco, va molt ben vestida, té molt bon aspecte, però bueno, darrere d'això pot haver-hi una estafadora, un estafador, clarament.
Clar. Penses per això, Lluís, que aquestes teràpies també poden ser una resposta a l'oferta potser insuficient de professionals psicòlegs que ens trobem, per exemple, a la Seguretat Social?
En la pràctica pública, segur. Uh-huh. En la privada no ho crec, perquè fixa't que hi ha molta gent que, de fet, té hores lliures i que està a l'atur com a psicòleg. O sigui, en la pràctica privada hi ha oferta més que suficient. En la pública, segur. Sí, això sí, és veritat.
Clar, que també és veritat.
No estic molt segur, perdona, de si la gent que va a aquestes pseudoterapies és la mateixa que aquest dia de pública, perquè la pública està molt medicalitzada. Mm. Jo crec que és més, vull dir que segueixen molt un model molt mèdic i és gent molt greu. A vegades a mi em sembla que és més la que buscaria psicoteràpia en el sentit clàssic, i de vegades el que passa és que li han generat una desconfiança amb això de que si has passat per la universitat ja no saps el que dius, no? És el contrari del que pensem la resta.
Lluís, ja per acabar, perquè tenim molt poc temps, un altre dia continuem parlant, però això, com intentem donar algunes claus, si et sembla bé, no? Perquè aquells oients que ens estiguin escoltant diguin, és que no vull caure en aquest parany, no? Què els hi diries? Què hem de tenir en compte?
Doncs pues mira, que no es fiïn de gent que promet solucions ràpides, perquè malauradament no n'hi ha en psicologia, que comprovin els títols de la persona, si volen que busquin a Google, on sigui, però que mirin quina titulació té aquesta persona, i si no és psicòleg o metge, psiquiatre, no hi vagin. I que vegin el tema de si ja senten aquesta mena de pressió que treguis la targeta de crèdit immediatament, no? Que això no és habitual de cap bon professional, no? Que només per consultar una cosa i tal ja et demanen un pagament o una subscripció o una cosa així. I en cas de dubte que truquin als col·legis corresponents dient, escolta, tinc això i tal i no sé si és fiable o no.
Uh-huh. I com dèiem, no? si hi ha oients que ara mateix ens estan escoltant i s'adonen doncs, que això, que han caigut al parany de les falses teràpies, que ho diguin, no? Que ho manifestin.
Clar. Sí, perquè seria interessant, perquè si no, al final jo crec que no se sap ni qui són. No? Hi ha gent molt visible, com a professionals, vull dir, entre cometes, hi ha gent molt visible i en altres que no tant. Clar, si hi hagués realment un... No? Igual que passa quan no t'agrada un restaurant i fas una crítica negativa, Doncs el mateix, potser si entressis en la pàgina de no sé qui i sortís, cuidado, vigileu, bueno, potser la gent s'ho pensaria més, si no estem donant lloc a figures mediàtiques que el que estan fent és un frau.
Lluís Botella, psicòleg i professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. Moltíssimes gràcies, Lluís.
Gràcies a vosaltres.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.